L'hivern ha arribat tard, però amb força, per recuperar els dies perduts i més enllà de fer-nos treure la roba d'abric del fons de l'armari. Té altres conseqüències al nostre dia a dia, començant per l'alimentació. I és que la baixada de temperatures també és sinònim de glaçades que poden afectar la producció agrícola. Marxem fins al Prat de Llobregat, on ja hi tenim el Víctor Asensio des dels estudis del Prat Ràdio. Bona tarda, Víctor.
Què tal, Carme? Ja ho has dit tu, temperatures de ple hivern que arriben pocs dies després d'un fort temporal de vent que ha afectat bona part del territori. Precisament per conèixer l'estat de l'agricultura i l'impacte d'aquestes inclemències del temps, som amb la gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Helena Perxachs-Mutger. Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, gràcies.
Com està afectant aquesta climatologia al Parc Agrari i a l'activitat agrícola?
Doncs mira, de fet, un dels cultius que aquests dies doncs, està creixent i que els pagesos doncs, en depenen bona part de la pagesia del Parc Agrari, perquè és un dels cultius estrella del Parc Agrari, és la carxofa. I realment està tenint afectacions molt importants, perquè és el que en diuen aquestes gelades negres, són unes glaçades fortes i a més duraderes, i el fet de que ha plogut poc, hi ha, per tant, hi ha poca humitat, no? I ha afectat força. Ara està la pagesia doncs, acabant de veure quins percentatges d'afectació tenen, però sí que en general hi ha hagut una afectació important de la carxofa i una pèrdua important de collita.
En aquest sentit, no sé si hi ha diferències amb les afectacions que pugui haver-hi a la carxofa amb les dues grans varietats que es cultiven aquí al Prat i al Parc Agrari, que són la carxofa Prat de tota la vida, la Blanca de Tudela, sí. I després la Green Queen. No sé si hi ha diferències en aquest sentit, tenint en compte que la Green Queen és més resistent, no? Suposo que a les inclemències del temps.
Doncs no ho sé, això també ho hem de mirar, perquè ahir precisament estava parlant doncs, amb gerents, presidents de les cooperatives que tenim aquí a la zona del Parc Agrari i també deien que han notat afectacions a la Green Queen. Llavors s'haurà de valorar, encara és aviat per dir-ho, eh? Per veure si realment la Green Queen aguanta més o no, això no t'ho sé dir encara.
I més enllà de la carxofa, hi ha afectacions a altres cultius?
Sí. Per exemple, m'han comentat també les faves i calçots, altres cultius que també en aquest moment doncs, els retenen als camps i que també s'estan veient afectats. El que passa és que això, ara estem en plena temporada de la carxofa i s'ha deixat notar molt.
Això es pot notar, per exemple, amb els preus de la carxofa, d'alguna manera? Si hi ha menys producció, entenc que també serà més cara. O a la qualitat de la carxofa?
Ja ho veurem, amb els preus ja ho veurem, perquè el fet és que fins ara, darrerament, els preus havien baixat molt i també era una de les queixes de que bueno, els rendiments baixen i continues tinguent els mateixos costos i realment és molt difícil per les cooperatives, per la pagesia, tirar endavant amb aquests preus baixos. A veure com evoluciona, no ho sabem encara.
I pel que fa a les ventades de la setmana passada, hi ha hagut alguna afectació?
Esclar, les ventades el que fan també és assecar molt i llavors ja en un període que tenim poques pluges doncs ens empitjora que els cultius puguin créixer bé.
Uh-huh. I precisament aquesta sequera de la que parlem, una temporada molt llarga de sequera, en principi almenys al Prat o a la zona del Parc Agrari no ha afectat gaire perquè doncs, hem tingut no, la sort de poder disposar d'aigua suficient pel rec, és així? O hi ha hagut afectacions en aquest sentit?
Sí que n'hi ha hagut perquè amb el decret de sequera que es va aprovar doncs, el que passa és que el que s'ha intentat és que sobretot a la zona del canal de la dreta, doncs que el canal de la dreta, tot i que hi ha hagut menys aportacions que venen del riu, s'ha incrementat l'aportació d'aigua de depuradora, però és aigua amb qualitat, pel rec, diguem, reutilitzada.
Mm-hmm. En aquest sentit, recordem que a la zona del Parc Agrari, almenys al Prat, és molt típic aquest tipus de rec per inundació, que això potser en alguns llocs agrícoles no és tan comú veure com s'inunden els camps pel tipus de rec. S'ha hagut de fer el rec d'una altra manera diferent pel fet de la manca d'aigua?
Clar, el tema aquest és que això no es pot fer d'un dia per l'altre, això requereix una millora en infraestructura i aquí doncs fa temps no, que es reivindica des del territori que hi hagi aquestes millores. Hi ha algunes millores previstes a la zona del canal de la dreta, per exemple, de això, posar un tipus de regadiu doncs, que et permeti ser més eficient i, per tant, utilitzar menys aigua. I de mica en mica ja s'està anant cap aquí, però com sempre això falten diners diners per poder fer les inversions que pertoquen.
I quines serien aquestes inversions? Quines serien aquestes millores que ajudarien a la pagesia del territori, doncs, a tenir millors rendiments i a tenir millor gestió dels seus conreus?
El tema de la xarxa de regadius és molt important, però aquí és complex, perquè el parc agrari té diferents zones, segons la zona es rega d'una manera o d'una altra, no? I les aportacions venen d'una zona o d'una altra. Per exemple, és molt diferent a la zona de Gavà, no? Que també tens l'aquífer molt a prop i hi ha un per capilaritat, doncs ja poden aprofitar aigua, que a la zona això del canal de la dreta, del canal de l'Infanta, no? El Rec Vell de Sant Vicenç, tenim una complexitat també. En alguns llocs doncs, es pot regar amb aigua de pou. Per tant, hi ha una complexitat important amb el tema de l'aigua aquí. I llavors, doncs, sí que... Llavors també hi ha el tema de les inundacions, que d'aquest any doncs, ens n'hem salvat perquè no hem tingut unes pluges molt fortes, però que aquí sí que des del territori doncs, es reivindiquen fer millores en infraestructures hidràuliques per això, per evitar inundacions i alhora també per ser més eficients amb el rec.
I com es gestiona tot aquest cicle de l'aigua al Parc Agrari, una zona tan extensa i que toca tants municipis i com bé deies, no, que rep l'aigua de diferents llocs. Com es fa tota aquesta gestió? Perquè recordem que, per exemple, els canals tenen la seva pròpia gestió. Com ho coordineu? Com ho feu, això?
Clar, en alguns casos hi ha comunitats d'usuaris, no, que ja estan molt organitzats, i en d'altres, doncs, la pròpia pagesia s'autoorganitza, podem dir, per poder, doncs, obrir comportes quan és necessari o al revés, i s'autoorganitzen una mica.
Canviem de terç una mica, deixem de parlar de la climatologia, parlem d'ara afectacions que són més humanes i que també estan afectant el parc agrari. Som en una zona molt poblada de Catalunya i, per tant, hi ha moltíssima gent que passa pel parc agrari i una de les coses que heu denunciat aquesta setmana passada, precisament, denunciàveu que el Servei de Vigilància del Parc Agrari havia detectat 122 abocaments il·legals a la zona del parc agrari. De què parlem quan parlem d'abocaments il·legals?
Doncs parlem de que, no sé si particulars o empreses aboquen deixalles de tot tipus, sobretot tipus runes, o a vegades també algunes deixalles de la construcció, o alguna deixalla domèstica, doncs les aboquen aquí al medi rural, podem dir, al medi agrari, no? Sobretot potser en punts, doncs, potser una mica més amagats, o que queden més... més apartats, i després, és clar, això genera problemes a nivell ambiental, a nivell doncs de residus que tens allà i que has de gestionar, i a part també paisatgístics.
A més, recordem que el Consorci al final, no, deixeu de ser una administració formada, entre d'altres també, doncs, pels ajuntaments on està aquest parc agrari, teniu el vostre pressupost, i una cosa com aquesta imagino que també us trasbalsa una mica no, els diners que hi heu de destinar per netejar ja al parc agrari.
A veure, la neteja, sí que algunes vegades també s'ha fet alguna acció d'aquest tipus des del Consorci, però la neteja, sobretot, la fan molt des dels municipis. Nosaltres el que tenim ja des del principi que es va crear el Parc Agrari i la pagesia ho va reivindicar és aquest servei de vigilància, i llavors va molt bé perquè estem al territori i llavors detecten aquests abocaments, i el que es fa és enviar-ho, comunicar-ho als ajuntaments, i els ajuntaments activen els seus protocols. També hi ha incidències que les detecten els propis ajuntaments, perquè tenen gent sobre el territori que van patrullant i que també els detecten. I llavors, doncs, són els ajuntaments els que solen fer la neteja i l'acció que convé, no? I en aquest cas, doncs, també els ajuntaments tenen ordenances de civisme, que aquestes ordenances també reflecteixen la importància de que no es pot abocar deixalles a la via pública i tampoc, doncs, òbviament, a l'entorn agrari, i que hi ha unes sancions vinculades a això.
Per dir-ho planerament, és això de, si no ho fas per consciència, fes-ho per la butxaca, no? De no abocar, sí, en els espais agraris, que és de lògica, però veiem que aquest any ha passat, i és més que altres anys pel que denunciàveu. Però un altre tema que també ha afectat a la pagesia del parc agrari, i almenys el 2021 va ser, doncs, una mica sonat aquí al Prat, va ser la denúncia que va fer Unió de Pagesos de l'increment de robatoris, especialment a la temporada de carxofes, però no només d'aquest tipus de productes agrícoles. es denunciava això, l'increment de robatoris per part de ciutadania que passeja i agafa una carxofa que entra un camí. Ai, mira, doncs me la faig avui. Com de gent que potser roba per després revendre-les de forma fraudulenta. Quina és la situació actual? Aquest servei de vigilància es coordina, imagino, que amb altres cossos policials. S'ha detectat l'origen d'aquest robatori? S'ha pogut aturar d'alguna manera?
Sí, aturar és realment complex perquè requeriria un servei de vigilància molt més gran i estar una mica per tot en tot moment i sobretot en els moments doncs, més conflictius, no? Però sí que és veritat que això és una afectació important i en moments més que d'altres, no? Quan hi ha el cultiu preparat, doncs ara són les carxofes, a l'estiu poden ser els melons, cada temporada té el seu cultiu, no? Diguem, que es veu més afectat. I sí, continuem tinguent incidències de robatoris i estem a sobre, però és això que doncs, els serveis que tenim arriben fins on arriben, per això també és molt important la coordinació també amb els ajuntaments, amb els cossos policials, perquè també vagin fent patrullatge, perquè vagin patrullant també la zona del parc agrari i poder anar rebaixant aquestes incidències. Però en general ens han dit des de cossos de seguretat que hi ha hagut un increment general dels robatoris fins i tot en zones industrials i que estem passant per uns moments complexos en aquest sentit.
Això suposo que també té molt a veure amb la facilitat de pas que hi ha en el Parc Agrari. És una zona molt accessible, a més és una zona, com dèiem, molt interconnectada amb diferents municipis i, per tant, és molt habitual veure gent que passeja, que va en bicicleta, que potser fa servir doncs, no?, com una drecera, alguna zona. Hi ha molt de trànsit de persones. En aquest sentit, això genera algun tipus de molèstia o de problema per el que és l'activitat econòmica agrícola de la pagesia?
Sí, realment és important el tema de regular els accessos i ja es fa amb els cartells, no?, que indiquen que ja l'ús agrari és el preferent i ara doncs, ho volem reforçar en algunes vies, pintant també això algun tractor doncs, perquè es vegi que l'ús agrari és el preferent. És important i hem d'anar mirant com fer-ho perquè la ciutadania o la gent que utilitza aquest espai, que també és important que està molt bé, no?, poder gaudir d'aquest entorn a prop de les ciutats, però han de ser molt conscients que això és un espai doncs, d'activitat professional agrària i que, per tant, els professionals agraris han de tenir preferència i a vegades costa.
Bé, hi ha gent que sí, guanya les garrofes, directament.
Totalment, sí, una, més de 300 explotacions agràries que tenim al parc agrari, que és increïble, no?, que s'hagi aconseguit mantenir aquest espai i encara aquest dinamisme agrari que tenim. Llavors, doncs també hem de fer molta pedagogia, tant des dels ajuntaments com des del consorci, per exemple el servei de vigilància, intenten també fer aquesta pedagogia, que detecten aquests petits furts que també deies que són importants i aquests petits furts també, o incivisme diguem, a l'hora d'utilitzar l'espai i també intenten fer aquesta pedagogia perquè la gent millori els comportaments.
Estem arribant ja al final de l'entrevista, però no vull acabar-la sense preguntar-te la posició del Parc Agrari respecte a l'ampliació de les zones d'especial protecció de les aus, la zona ZEPA, que està preparant la Generalitat una mica a petició, per no dir forçada, per la Unió Europea, que demana doncs, més protecció dels espais naturals i que podrien afectar també algunes zones agrícoles. Com ho veieu, aquesta ampliació? Creieu que es pot fer una bona conjunció entre la protecció dels espais naturals i la protecció dels usos agrícoles?
A veure, d'entrada, la protecció de la biodiversitat, tots sabem que és essencial i que la necessitem, no? I, de fet, l'agricultura viu de la biodiversitat, perquè tenim una biodiversitat agrària, aquí al Parc Agrari, molt important. I tant biodiversitat amb cultius, no? Un saber fer una sèrie doncs, de llavors, de biodiversitat cultivada, podem dir que s'ha anat mantenint. Però alhora també el bon fer, diguem, de la pagesia del Parc Agrari ha fet que també sigui un espai per la biodiversitat, doncs, per exemple, de l'avifauna, que és bona part de la biodiversitat que ara es vol protegir amb aquesta ampliació de la xarxa Natura 2000. I en aquest punt, és clar, el que hem de dir, però, és que és molt més important no tant l'ampliació, sinó la gestió que es fa dels espais naturals que tens protegits. I en aquest cas, el que diu Europa és que la gestió no s'ha fet bé, també s'han perdut espais naturals protegits que s'havien d'haver defensat en el seu moment, i per tant, creiem que primer sobretot s'ha de millorar la gestió d'aquests espais abans que decidir-se ampliar, perquè tu pots anar ampliant, però si no fas una bona gestió, la biodiversitat no la milloraràs. I per tant, creiem això, no? I l'altra cosa és que el fet de l'ampliació genera moltes incerteses, perquè a més no existeix en tota Europa un espai de xarxa Natura 2000 amb una agricultura que en diem intensiva d'horta i fruita, perquè aquí tenim una agricultura de regadiu. Normalment la xarxa Natura 2000 s'han desenvolupat en zones agràries de secà, que són extensives. És completament diferent del tipus d'agricultura que tenim aquí, que depèn del regadiu, que depèn d'això, que és un parcel·lari més petit, una agricultura doncs que requereix més inputs, podem dir, i moltes rotacions de cultiu, no? És una idiosincràsia molt diferent. I llavors, doncs, amb l'ampliació el que passarà és que, diguem, que passaran per davant del cultiu, passarà, doncs, la protecció d'una determinada espècie d'au o d'un determinat hàbitat, que és important. Però hem de pensar quina és la prioritat al parc agrari, no? I en aquest cas, des del Conservatori reivindiquem que el parc agrari és una zona per produir aliments i, òbviament, sempre tenint en compte la biodiversitat, que ens ajuda moltíssim, i des del Consorci estem, i la pagesia també, estem cada vegada més intentant doncs fomentar el que en diem la fauna útil, que ens ajuda moltíssim davant de plagues i davant problemàtiques que pugui tenir els cultius.
Doncs Helena Perxach-Mutger, gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres, un plaer, gràcies.